Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 21 de desembre del 2019. I ja som a les festes de Nadal. Avui emetem l'últim informatiu d'aquest 2019. Un 2019 que ha estat marcat, òbviament, pels diferents comicis electorals, municipals, estatals i europeus que hem viscut aquest any. Un any en el que també ens ha tocat parlar de la taula del riu Siurana, que havia d'acabar el juny i encara no ha aclarit res, on hem viscut la retirada provisional de la candidatura Priorat Montsant Siurana a Patrimoni de la Humanitat i, com no, també hem estat molt pendents de les mobilitzacions arran del judici i la sentència del procés. Un 2019, doncs, que ho deixa tot obert de cara al 2020. Avui acabarem l'any explicant-vos que, tal i com va fer prioritat ja fa unes setmanes, el Consell Comarcal ha aprovat una declaració en la que mostra la seva preocupació per la derogació del decret que regulava la instal·lació dels parcs eòlics. Així mateix, també aportarem diverses dades que no són gaire alentadores per la nostra comarca, i és que el Priorat per població i el PIB per càpita baixa. Així mateix, també parlarem dels nous cursos que organitza el Servei Comarcal de Català i repassarem tots els actes que s'han organitzat a Falset per aquestes festes. En aquest sentit, entrevistarem els membres de l'associació iCatalani, que organitza el concert de música clàssica avui al vespre a l'Artesana. Finalment, en els esports, repassarem els resultats dels equips comarcals de futbol i futbol sala, mentre que en el temps, Enric Massip ens farà l'última previsió meteorològica del 2019. El Consell Comarcal del Priorat va aprovar el passat dimarts una declaració institucional en la que mostra la seva preocupació en relació a la derogació del decret 147/2009, que regulava els procediments administratius per la implantació de les centrals eòliques i fotovoltaiques a Catalunya. El text, aprovat per tots els grups polítics de l'ENS, manifesta que, tot i la necessitat de realitzar una transició energètica cap a fonts més sostenibles, aquesta no es pot fer en detriment d'un dels valors més importants per a la comarca del Priorat, el paisatge. Així mateix, subratllen que el model d'implantació actual, amb efectes com el produït en algunes comarques veïnes en una clara referència a la Terra Alta, no és sostenible ni desitjable. Xavier Gràcia és el president del Consell Comarcal del Priorat.
Ens hem posat d'acord tots els grups polítics i, per fer-ho entendre molt millor, ja és un tema que veiem que ja és un tema de comarca. Jo vam viure fa molts anys enrere i tenim clar que no és la solució, i sí que volem estar al dia amb energia renovable, però no d'aquesta manera i imposant parcs eòlics sense sentit.
Des del Priorat no volen que es produeixi una massificació eòlica a les comarques del sud de Catalunya i demanen la paralització de la nova central eòlica del Vedat del Pany, als termes municipals de Duesaigües i Riudecols, així com també de tots els projectes al voltant de les muntanyes de Puigcerver, les valls del Cortiella i la Garranxa, al límit entre les comarques del Priorat i el Baix Camp. Segons la declaració, aquests projectes entren en contradicció amb l'acord comarcal contra la massificació eòlica de l'any 2001, entorpeixen el model de desenvolupament sostenible en què treballa el Priorat i afecten directament al projecte d'inscripció a la llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO de la candidatura Priorat Montsant Siurana.
Per nosaltres no és un tema només d'aquests llocs puntuals que s'anomenen, sinó que es fes extensiu a nivell de comarca. Nosaltres a nivell de comarca entenem que ja n'hi ha prous de molins i hi ha una afectació molt gran a altres comarques colindants, i el que no voldríem és que tornéssim a estar en massificacions de parcs eòlics.
Finalment, també volen que s'escolti la veu del territori abans de donar llum verda a la implantació de noves centrals eòliques.
No hi ha ningú millor que pugui vetllar pel territori que el que està vivint al territori i els que estem nomenats per la gent del territori, amb la qual cosa nosaltres hem de ser partícips amb totes les opinions i amb tots els desenvolupaments de projectes que es facin al territori, siguin d'aquesta envergadura o siguin de qualsevol altra.
El Consell Comarcal del Priorat també es posiciona a favor d'un repartiment just de les fonts d'energia renovables, del tancament de les centrals nuclears i del foment de l'autoconsum, per fer front, segons diu la declaració, a la poderosa indústria energètica que domina les polítiques actuals. I encara sobre la derogació del polèmic decret, demà diumenge, dia 22, s'han organitzat diverses marxes per l'energia eòlica i contra la massificació. En concret, tres marxes sortiran des del Coll de la Teixeta, el Coll del Forja i la plaça de Dalt d'aquest municipi del Baix Camp per confluir a l'ermita de Puigcerver. Un cop allà tindrà lloc l'acte unitari i la lectura del manifest de les entitats. Després d'un dinar popular tindrà lloc la xerrada Prou massificació eòlica al sud de Catalunya. En aquest sentit, el passat dijous, Xarxa Sud, que engloba diverses entitats que treballen per la defensa del territori, va convocar una roda de premsa per presentar la jornada de protesta i explicar la seva posició envers la possible proliferació de nous parcs eòlics. Júlia Urgell és la representant de l'Ateneu Popular La Pastora de la Terra Alta. Són declaracions a Canal Reus Televisió.
Hi ha projectades gairebé més del doble de les centrals que ja hi han instal·lades. Per tant, se sumaria a aquesta massificació eòlica que ja patim. És per això que demanem que no volem cap més instal·lació de centrals eòliques i rebutgem el model que ens ha estat imposat i al qual ens han abocat.
Des de Prioritat, Ferran Mestres explicava també a Canal Reus que el nou parc eòlic projectat al Vedat del Pany afecta molt negativament a la candidatura del paisatge prioratí a la UNESCO.
Evidentment, doncs, veiem el nostre paisatge totalment amenaçat per aquesta implantació eòlica que s'està preveient a totes les nostres carenes i, més concretament, pel que fa a la candidatura a la UNESCO, que per cert té el suport explícit de la Generalitat de Catalunya, doncs ho veiem una total contradicció que se'ns doni aquest suport a la candidatura a la UNESCO al nostre paisatge i que després es faci aquest model d'implantació eòlic nefast per al nostre territori.
La població a la comarca del Priorat va disminuir en 4,5 punts l'any 2018 en relació a l'any anterior. En concret, a 1 de gener del 2019, al Priorat hi vivien 9.180 persones, 41 menys que a la mateixa data de l'any 2018. La nostra és la tercera comarca que registra un descens de la població més important, només superada per la Conca de Barberà i la Ribera d'Ebre. També és important destacar que el 25,4% de la població de la nostra comarca té 65 anys o més i només el 12,7% té de 0 a 15 anys, fet que demostra un fort envelliment de la població de la comarca. En el conjunt de Catalunya, la població resident al Principat era de 7.619.494 persones a 1 de gener del 2019, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Aquesta xifra representa un augment de 75.669 habitants respecte d'un any enrere i és el major creixement dels últims 10 anys. La migració amb l'estranger és l'únic component que ha contribuït al creixement de la població durant el 2018, ja que la resta de components són de signe negatiu, el saldo migratori amb la resta d'Espanya i, per primera vegada des del 1942, el creixement natural. L'any 2018 la població va créixer a 34 comarques i a l'Aran i va disminuir en 7. Les comarques amb majors creixements en termes relatius van ser el Baix Penedès, la Cerdanya, la Garrotxa i el Tarragonès. L'índex d'envelliment a Catalunya, a 1 de gener del 2019, és de 121,6 persones majors de 65 anys per cada 100 menors de 15. El procés d'envelliment de la població catalana és el resultat de la combinació d'una natalitat baixa i una esperança de vida alta. El PIB per càpita a la comarca del Priorat va baixar un 5,6% l'any 2017 respecte a l'any anterior. De fet, la nostra comarca va ser l'única de tot Catalunya on el producte interior brut per habitant va disminuir i es va situar en els 18.600 euros. A Falset, per la seva banda, el PIB per càpita es va situar en els 23.300. Si tenim en compte que la mitjana del PIB per habitant a Catalunya va ser d'un valor de 100 punts, el Priorat se situava per sota amb 61,8 i és la quarta comarca amb un PIB per càpita més baix, només per damunt del Baix Penedès, el Montsià i el Garraf. L'any 2017, les comarques de l'àmbit metropolità van ser les que van generar més producte interior brut i representaven el 68,6% del PIB de Catalunya. La Ribera d'Ebre encapçala el rànquing amb 51.100 euros per càpita i la segueixen el Barcelonès, l'Aran, el Tarragonès i la Segarra. El Servei Comarcal de Català del Priorat ha obert de nou aquest mes de desembre el període d'inscripció als cursos de català. La novetat d'aquest trimestre és la posada en marxa a Falset del primer mòdul del curs oral de català EP Escolta i Parla, creat per la Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística. Aquest curs s'adreça a persones adultes no alfabetitzades o amb poc bagatge acadèmic, amb l'objectiu que puguin resoldre les necessitats bàsiques de la vida quotidiana en català. Les classes d'aquest curs amb matrícula gratuïta es faran a partir del gener els dimarts i dijous de 6 a 8 del vespre. El curs està organitzat en 3 mòduls i treballa 9 temes relacionats amb la vida quotidiana. A cada mòdul es repassa el contingut treballat i se n'afegeix de nou. Per a més informació i inscripcions us podeu posar en contacte amb el Servei Comarcal de Català del Priorat a la plaça de la Quartera número 1 de Falset o al telèfon 977 83 19 83. Falset ja ha donat a conèixer el programa d'activitats en el marc de la campanya Viu el Nadal a Falset. Els actes comencen aquest cap de setmana mateix. Avui al vespre tindrà lloc el concert de música clàssica que organitza cada any l'Associació I Catalani a les 7 del vespre a l'Artesana, mentre que demà al matí tindrà lloc la sortida per anar a muntar el pessebre del Centre d'Estudis Falsetans. També demà a les 7 del vespre hi haurà un concert a l'Església de Santa Maria amb les corals Vila de Falset i Sant Blai de Bot. El dilluns, dia 23, se celebrarà el concert de Nadales a càrrec del conjunt instrumental de l'Escola de Música, mentre que el dimarts, dia 24, a la plaça de la Quartera, es farà cagar el tronc i es decorarà l'arbre de Nadal. Els dies de Nadal i Sant Esteve al vespre es podrà anar a fer la ruta dels pessebres casolans. I també el dia de Nadal a la nit, com és tradició, tindrà lloc el ball de quintos al pavelló poliesportiu. Lluís Capdevila actuarà al celler cooperatiu el divendres dia 27 en motiu del centenari de la construcció de l'edifici. El concert servirà per presentar l'àlbum Ètim, sorgit després de 7 mesos de treball del pianista falsetà al celler cooperatiu. El dia 28 de desembre, Falset rebrà la visita del Patge Reial, que recollirà les cartes de tots els nens i nenes per als Reis Mags d'Orient. El patge arribarà a les 6 de la tarda a la plaça La Quartera i seguidament recollirà les cartes a l'absis del castell. L'endemà, diumenge dia 29, tindrà lloc la representació dels Pastorets de Folk i Torres a càrrec de la companyia de teatre L'Artesana. El migdia de l'últim dia de l'any arribarà l'Home dels Nassos, mentre que a la tarda tindrà lloc la ja tradicional cursa de Sant Silvestre, on els participants han de portar barretina i gandalla. Per estrenar el 2020, el Falset Esportiu ha organitzat la festa de Cap d'Any al pavelló. Les activitats de Viu el Nadal a Falset continuaran el dia 3 de gener amb un seguit d'activitats en família a l'Escola Antoni Vilanova, organitzades per l'Associació Cultural La Carinyena, i acabaran amb l'arribada i cavalcada dels Reis Mags d'Orient, que repartiran regals per a tothom. Aquesta és una de les peces que podrem escoltar en el ja tradicional concert de Nadal que organitza l'Associació I Catalani i que, com dèiem, és una de les primeres activitats que s'organitzen aquests dies de festes. Per parlar-ne, avui ens visiten als estudis de Ràdio Falset el Joaquín Ruiz, vicepresident de l'associació, el Ronald de Roeg, secretari, i Robrec de Roeg, violoncel·lista que actuarà en el concert. Bon dia a tots.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Gràcies Hola. Per tenir-nos aquí.
Hola, bon dia.
Com dèiem, avui podrem gaudir d'un bon repertori de música clàssica i tradicional. Expliqueu-nos una mica què és el que podrem escoltar.
Bé, al programa tenim el concert en do major de Joseph Haydn, que és un concert emblemàtic i molt conegut, que es toca a totes les grans sales de música. Es toca en tots els concursos importants també per donar a conèixer joves solistes, i per aquest concert, doncs, contem amb Robrecht, que has nomenat, que és el solista. Llavors tenim una ària de Bach, Gottes Engel weichen nie. O sigui, Bach és per nosaltres, crec que per tots els músics, un dels grans compositors del barroc i de tots els temps. I aquesta ària realment és una preciositat que es fa molt poc, perquè és una ària molt exigent, tant per la soprano com per la corda. Després fem un air, que és una ària instrumental de la tercera suite orquestral, també de Bach. Llavors passem a un cercle de Nadal on farem 7 cançons nadalenques seguides, tot en un cercle, i acabarem amb l'Empordà, una sardana d'Enric Morera.
Bé, i tot això serà interpretat per la soprano Regina Sureda, el quintet de corda Montpau i també pel Rubric de Rou, que aquí el tenim. Presenteu-se una mica.
Bé, doncs jo tinc 22 anys, vaig acabar recentment al Conservatori del Liceu, al superior, i ara estic cursant un màster en interpretació amb un violoncel·lista que es diu Josep Trescolí i que està a Madrid ara mateix, a la Reunió Nacional Espanyola. I doncs ara mateix la meva vida és estudiar molt i preparar molt repertori i fer concerts com el que faré aquest dissabte a Falset.
Val, estàvem també, tot això ho faràs acompanyat també de la Regina Sureda, la soprano, i també del quintet de corda, com dèiem.
Sí, sí, bé, la Regina a mi no m'acompanya, eh? Ella canta en un altre moment, però sí, sí, efectivament.
Bueno, però tots fareu el concert entre tots.
Exactament, sí, exactament.
Val, i una de les novetats que tenim respecte a edicions anteriors enguany és que canvieu la ubicació del concert. Fins ara es feia al Castell, però enguany tindrà lloc al Teatre L'Artesana. Joaquín.
Sí, quan vam demanar a l'Ajuntament que ens deixessi el Castell per fer com cada any el concert de Nadal, ens van proposar que volíem fer-lo a l'Artesana, més que res pel temps. Allà al Castell, encara que ho vulguis calentar, és un receptacle, és fred, i la gent quan està una estona escoltant la música pues comença a sentir-se una miqueta indisposta, i van dir, bueno, si provem a veure com és el so dintre de l'Artesana d'un grup com el Montpau, i més que res per provar i veure si a l'Artesana dona resultat, pues faríem l'estiu al Castell i a l'hivern, que estan més calentets, a l'Artesana.
Omplir l'Artesana, però, és un repte, eh?
Sí, sí. Tindrem de ficar ninots pel darrere, segurament. A mi m'agradaria que s'omplessi igualment que s'ha omplit aquest dissabte i la setmana passada l'Andrea Motti i en la Marató, no? Ha sigut tota una experiència el veure l'Artesana plena de gom a gom. Esperem que el dissabte que ve a les 7 de la tarda almenys sembli que estem plens.
Val, parlem ara de l'associació I Catalani. D'on surt aquesta associació?
Bé, va començar com realment una associació formada al final del 2014, o sigui, ara fa 5 anys que funcionem, i neix de l'aspiració d'un petit grup de músics i simpatitzants a la música de fomentar la música clàssica, fomentar-la al Priorat, a les comarques pròximes al Priorat, i també una mica a tota Catalunya si tenim l'oportunitat de fer-ho, però sobretot a aquestes comarques nostres. I llavors ens hem posat uns objectius, a part d'això general de fomentar la música clàssica, volem fer uns programes sempre accessibles, uns programes que persones que normalment no assisteixen a concerts de música clàssica poden venir, poden gaudir, perquè són programes variats, no insisteixen en només un sol estil, sinó passen per, com ara per exemple passarem per sardana, una sardana, nadalenques, Bach, Haydn, és variat. I també en cada programa volem incloure com a mínim una obra catalana. Sembla una cosa tan lògica, però et puc dir que nosaltres anem a molts concerts i, malauradament, hi ha pocs programes que inclouen una obra catalana. Nosaltres ho tenim sagrat, per això que ens diem I Catalani, que seria la terminologia italiana per dir els catalans, els músics catalans. O sigui, si els italians ho dirien I Catalani, serien els músics catalans.
Ara mateix ho comentaves, la vostra associació té un dels objectius és fomentar el coneixement i la divulgació de la música clàssica, que a la mateixa vegada és un estil, un àmbit força desconegut pel públic en general, o llunyà.
Bé, en general, no sé, en tot cas, aquí sí que passa que està desconegut, però per exemple l'altre dia vaig llegir un article que posava que a Alemanya hi ha més gent que va a concerts de música clàssica que a veure el futbol. Llavors, aquí sí que està desconegut, jo crec que més per una cosa que no s'entén com funciona i no s'ha après a escoltar que una altra cosa. Perquè finalment la música clàssica defensa un, diria gairebé un estil de vida que s'allunya a qualsevol superficialisme i busca una connexió, diria, amb la història humana, perquè jo toco un violoncel que està fet amb una tradició de fa més de 400 anys, d'un compositor que s'ha tocat durant més de 250 anys, amb una tècnica que es porta millorant durant també més de 300 anys, amb unes cordes que fa, no sé, potser 200 anys que es van començar a fer a l'estil que es fan ara. I normalment avui dia la música hi ha gent que parla, oh, aquest és un gran artista, no sé què. I dius, sí, però finalment què defensa aquest artista? Defensa, ara vull fer molts diners i ara parlo d'aquest tema perquè està de moda i demà me n'oblido. I no parla de temes que connecten amb nosaltres com a humanitat, tal com fa la música clàssica, que connecta amb temes com l'amor pur, la mort, el que sigui, qualsevol cosa que s'allunya de qualsevol superficialitat que sembla que normalment es parla avui dia, qualsevol xarxa social o tal, que vulguis dir. Llavors, que sigui desconegut, aquí sí, però et puc dir que tu poses al YouTube qualsevol cosa de música clàssica i qualsevol artista més o menys famós té 40 milions de reproduccions. Llavors, no sé.
Sí, bueno, me referia en l'àmbit d'aquí, doncs. Jo, no?
Sí.
Encara que aquí a la comarca tenim molta, moltíssima gent, que...
Sí, sí, tant.
Que està agafada a la música i la prova està que estan sortint grups que no se deixen completament perpressos. I hi ha molta, moltíssima gent. Hi ha l'escola de música, hi ha la banda, hi ha un munt de gent que li agrada la música, no? I segurament que molta d'aquesta gent no pot causar enganxar-se amb un joc on pugui fer coses distintes que també les voldria fer, no? Perquè no hi ha centres, etc. Nosaltres, amb aquesta associació, també pretenem que hi hagi un punt de contacte, que qualsevol persona que vulgui veure de quina forma, de quina manera podria encausar els seus coneixements i les seves inquietuds, pugui dirigir-se a nosaltres i entre tots intentar donar-li una sortida amb aquest art.
Sí, estem absolutament oberts a totes les propostes que ens venen. Ara intentem col·laborar també amb el Fòrum Cultural del Priorat, uh-huh. I estem oberts a col·laborar amb qualsevol proposta que entra als objectius de la nostra societat. I vull insistir en el fet que entrar a escoltar la música clàssica, és veritat, costa una mica. Però una vegada que fas un esforç inicial, realment el que a mi m'ha donat molta satisfacció és de veure veïns de la Serra d'Almos, de veure amics de Falset, altres amics d'Horta, de Sant Joan, amics de Móra la Nova. Estic dient un parell de pobles, no els puc dir tots, però tots són igual d'importants per a mi. Però de veure doncs, amics coneguts que venen en un concert i diuen és que no m'ho havia pensat, perquè realment m'ha agradat, he vingut perquè sabia i en fi, i us conec, però realment m'ha agradat. I després veus que tornen, i ara diuen, és que m'agrada molt. I això és fantàstic, això és realment és un fet que ens omple d'alegria i us voldria invitar a tots de formar part d'aquest grup que ens dona aquesta alegria, perquè un concert és un compartir. Si nosaltres ho féssim a casa també ho faríem, però no, és que és el compartir-ho amb el públic, tenir aquest encant de connexió amb el públic, és per això que ho fem.
Val, abans parlàveu de que feu el concert ara per Nadal i també feu una activitat, un altre concert a l'estiu. A banda d'això, feu altres activitats, altres accions?
Sí, nosaltres vam fer un concert a Sant Filip Neri a Barcelona, vam fer diversos concerts a la Casa Elisalde, també a Barcelona, o sigui, vam fer
a Tivissa,
fem a Horta de Sant Joan. És el que dic, estem oberts a qualsevol proposta per fer sonar la música. I Joaquín, aquí veig que també vol comentar una cosa.
No, simplement dir que inclús hem aconseguit un conveni de cooperació educativa regulador en les pràctiques externes entre la Universitat Internacional Valenciana i nosaltres. Uh-huh. És a dir, que hi ha gent que es pot dirigir a nosaltres per fer pràctiques, per fer hores de que després la comptabilitat estaran comptabilitzades dintre del seu currículum, també se pot dirigir a nosaltres, que com a associació li podem facilitar uh-huh. aquestes hores.
Molt bé. Bé, doncs, moltes gràcies als tres per haver volgut passar pels estudis de Ràdio Falset a explicar-nos una mica com anirà aquest concert d'aquest dissabte i compartir amb nosaltres la vostra passió per la música clàssica. Que vagi molt bé el concert d'aquest cap de setmana i que tingueu molt bones festes.
Moltes gràcies, bones festes.
Bones festes,
gràcies,
igualment.
Sí. I us esperem a tots.
Molt bé, que vagi molt bé.
Gràcies.
Gràcies.
Tot seguit, els esports. Els esports. El Falset Esportiu va empatar a 2 gols contra el Vilaseca. Els de la capital del Priorat van començar perdent per 0-2 ben aviat, però els van aconseguir remuntar el partit gràcies a les dianes d'Aleix Martí al 35 i Robert Sánchez al 67. El Falset Esportiu suma d'aquesta manera un punt més que el col·loquen 5è a la classificació amb 26. També va aconseguir firmar les taules en el marcador el Porrera, que va empatar a 3 gols contra el Montroig. L'equip prioratí va començar el partit amb molt mal peu, després que els visitants es posessin amb un 0-2 durant la primera part. A la segona meitat, però, el Porrera va aconseguir remuntar gràcies als gols de Josep Ferrando. Ja en el temps de descompte, el Montroig va fer el tercer, tot i que finalment el mateix Ferrando va establir el 3-3 definitiu. En la jornada d'aquest cap de setmana, l'última abans de l'aturada nadalenca, arriba el derbi prioratí de tercera catalana. Avui, a 4:45, al camp de futbol municipal de Porrera, Porrera-Falset. Pel que fa als juvenils del Falset, els nois de la capital del Priorat continuen amb la seva mala ratxa de resultats. Els falsetans van caure per 5-3 en la seva visita a la Salle de Reus, tot i haver-se avançat en el marcador en 2 ocasions gràcies als gols de Marc Tares i Guillem Benet. El tercer gol dels prioratins va ser obra de Joan Coll. Els juvenils continuen penúltims a la classificació amb tan sols 2 punts. En aquesta jornada, els nois reben l'Alcover, demà a les 12 del migdia al Nou Domènec Aragonès. L'equip femení del Falset, per la seva banda, va aconseguir la seva primera victòria davant del Racing de Bonavista. Les noies es van imposar amb un contundent 0-5. Per les falsetanes van marcar Olga Pellejà, que va fer un hat-trick, Maria Queralt i Laia Pellejà. Amb aquesta important victòria, les noies escalen 2 posicions a la classificació i són 12enes amb 4 punts. L'equip femení juga des de 3/4 de 12 contra el Sant Salvador. Finalment, en futbol sala, el Priorat Nord va perdre per 2-3 a casa contra el Tivissa, mentre que el Capçanes va aconseguir la victòria per 2-1 davant del Pratdip. Pels capçanencs van marcar Julià Piqué i Pere Avante. A la classificació, el Capçanes és 4 amb 15 punts, mentre que el Priorat Nord és 7è amb 11. En aquesta jornada, el Capçanes jugarà a la pista del Vinyols Grup Arbó avui a les 6. El Priorat Nord visita demà diumenge a 1:15 el Club Futbol Sala Mediterrani Sub-23. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps. La setmana que acabem també s'ha caracteritzat per la seva variabilitat amb el pas de sistemes frontals, en general molt debilitats, llevat del que vam passar ahir, en què les precipitacions van ser algunes de caire moderat. La situació, doncs, ha estat completament variable, amb incidències de núvols abundants, però no massa pluges, i unes temperatures, això sí, molt templades, molt suaus, que res tenen a veure en l'època de l'any en què ens trobem. Per aquest que queda de cap de setmana, per demà diumenge ja s'espera una situació completament estable. Avui dissabte encara tindrem alguna nubositat, però demà completament estable. I la situació en quant a temperatures tindran una lleugera tendència a baixar, tot i que encara es mantindran amb nivells, podem considerar, bastant superiors al que seria normal per aquesta època de l'any. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1572, es gelava completament l'Ebre i a Tortosa es podia passar caminant d'una vora a l'altra sense cap perill. Una situació que va durar fins a final de mes, és a dir, 12 o 13 dies.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció. Desitjar-los molt bon Nadal i un feliç 2020. Nosaltres tornem després de festes. Que vagi bé!